Fabricació pròpia.
El meu cap, la nit d'ahir va ser tota una festa. Belluga, gres, queix, aninola, i al meu costat una noia que em perseguia per tot arreu. I em deia, deixa'm estar amb tu al teu costat, vull estar sempre amb tu.
Salutacions, molt bona tarda a tothom. El setembre, ai, el setembre. És un mes que ens porta tant a Barcelona com a Tarragona i a Reus, entre altres municipis, una atmosfera d'alegria i diversió. Les festes de la Mercè, Santa Tecla i la Festa de la Misericòrdia a Reus. A Barcelona, milers de persones ahir van gaudir de l'espectacle de drons a una en una nit que tancà la programació musical de la Mercè amb un homenatge al cantautor xilè Víctor Jara. Aquesta nit també hi han hagut, però, de nou, incidents. Ens ho explicaran els companys de l'Estel Migdia. Entre d'altres, dues persones continuen greus per l'apunyalament d'una banda a la platja del Bogatell a Barcelona. L'Ajuntament ha volgut separar però aquests fets amb les festes de la Mercè. I és que, com cada any, hem de lamentar que decelebrats aigualeixin les nostres festes. En fi, avui nosaltres tampoc estem de festa, però sí de festes. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
I els caps de setmana llarg també estem aquí, eh? Marta Harkel, la sotsdirecció.
Presente. Què tal? Bona tarda. Molt bé.
Els guions, la Candela Figuera. Candela, com estàs?
Figueres.
Figueres.
T'has deixat una S i el meu pare s'aixecarà.
Figueres. Ai, el senyor Figueres.
Ai, que bé, que bé.
Figueres. A la producció també en tenim en Ferran Capdevila i l'Uri Francisco, Eva Cervera i Vanessa Carrasquilla avui al món digital i en José Matosas i Paula Moreno al món sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga. Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Vinga, va, que arrenquem setmana, també arrenquem el fabricació pròpia d'aquest dilluns 25 de setembre, un programa farcitet de continguts fets a mida, continguts de quilòmetre zero, com ja sabeu, socials i d'actualitat sense oblidar pas mai l'humor. D'aquí res, parlarem de l'altra actualitat d'aquest dilluns, Festa a Barcelona. Després farem un repàs de la setmana amb en Pau Massip i parlarem també amb la gent de Verificat, entitat que, com ja sabeu, posa la lupa aquelles declaracions de polítics i el soroll que circula a les xarxes socials. Alerta, perquè avui ens volen parlar d'un missatge que s'ha fet viral, és un missatge que potser us haurà arribat, que alerta que algú es fa passar pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i truca a la ciutadania oferint la quarta dosi de la vacuna de la Covid-19. En parlarem avui amb en Marc Massip i avui també farem el Cafè de les 4 amb l'il·lustrador Oriol Malet. Oriol Malet, que juntament amb la Fundació Bofill i l'editorial Coma Negra acaba de publicar el còmic Ombres de Colors, on aborda l'abandonament escolar prematur. I acabarem programa avui amb la Bona Teca, que ens proposa el xef Pau Gascó, que per cert, Candela,
què?
Harkel, Avui ens ha promès que, excepcionalment, en Gascó ens portarà bona teca.
Això perquè ahir va ser el teu sant.
Oh, maco, eh?
Maco. Gràcies. Ja s'ha cansat perquè sempre li preguntem què ens portaràs alguna cosa. Sí. He aprofitat.
I ell es negava, saps? Ell deia, no, jo...
Clar, però avui no t'ho pot dir que no. Sí, el meu sant és el 2 de febrer, Pau, per si estàs escoltant. Sí.
Tu, Harke, bueno, el agost, no?
29. No, de juliol.
És veritat, i l'aniversari el juny.
El 7 de juny.
Queden ben repartits al llarg de la temporada. Exacte. Perquè no siguin masses, però tampoc siguin pocs.
En tot cas, avui hi haurà molt bona teca, això serà el final del programa, i espera't, perquè, alerta, avui hem ideat una tertúlia esportiva. Parlarem de la brillant trajectòria del Girona, i és que fa 50 anys que no passava el que s'ha donat aquest cap de setmana. Dos equips catalans lideren la Lliga de Futbol Masculí, estem parlant del Barça, i del gran Girona. En parlarem, com dèiem, amb una tertúlia especial, amb l'Oriol Rubiró, que ell és periodista que segueix el Girona a l'Esportiu, i amb en Fel Feixedes, que és actor i seguidor del Girona. Que passen de 2:45 de la tarda. Avui la realitat paral·lela, Marta, ens vols abordar el tema de festa.
Sí, mira, però aprofitant que estàvem fent peticions en Pau Gascó,
sí,
dir-li que a mi m'agrada molt la tot el que tingui xocolata. És el que a mi... Vull dir, si ha de portar alguna cosa...
De cacau, parlem, eh?
Exacte. I no em porti tant carbasses ni verdures...
Xocolata.
Dit això, d'entrada, Mercè, deixa'm dir que avui no només és festa a Barcelona, també altres municipis de l'àrea metropolitana, com ara Santa Coloma de Gramenet, l'Hospitalet de Llobregat i Sant Joan d'Espí. Per tant, que tinguem això en compte.
Sí, àrea metropolitana de festa, no només Barna.
Molt bé, molt bé. Sabeu, però, qui viu en una festa perpètua?
Qui?
Digue-m'ho tu.
Ell.
Mick Jagger.
Recordareu que divendres us explicàvem que el cantant del Rolling, en Mick Jagger, va ser un dels convidats al sopar de gala que Emmanuel Macron va organitzar al Palau de Versalles. Suposo que ho recordeu.
Sí, home, que vam estar parlant molta estona de la mida de la taula.
Sí,
i de...
Versalles. Per rebre, recordeu, Versailles. Mira, mira. Mira.
Versailles.
Aquí.
Això era el francès correcte, no? Això.
Bueno, clar, pels que ens estiguin escoltant des de França, ara que ho han escoltat en francès correcte, doncs ja s'ubicaran.
Clar, en francès.
Versailles. Per rebre, recordeu aquest sopar a Carles III i avui ho diré bé, a la Camila del Regne Unit, reina consort del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord.
Clar, és que l'altre dia vas dir, i la Camila. Clar, llavors ens vam quedar
volent
qui és aquesta Camila.
Sí. No és una persona del... No és una qualsevol.
No.
Té títols.
Sí, a veure. Poble.
I títols molt llargs. Per tant, aprofito la benentesa doncs, per dir doncs, tots els càrrecs.
No els hi vulguis mirar el DNI, aquesta gent, que no acabes mai.
No, i més en anglès.
I més en anglès,
es complica una mica més la vida. Veure Jagger rodejat de la crema a la sala dels Miralls de Versalles, perquè era un dels convidats, ens va impactar molt, no ens ho esperàvem, però el vídeo que ha circulat per xarxes les darreres hores, on es veu el líder dels Rolling Stones movent els malucs amb bastanta força, també ens ha descol·locat.
Malucs encaixats, ben encaixats.
Tot encaixat. I ens crida l'atenció no pel seu talent pel ball, sinó per la música que estimula aquest ball. Aquest és el moment.
A veure.
Farruko.
La notícia de Farruko és que a Mick Jagger li agrada Farruko i li agrada el reggaeton. Què serà el següent? Una col·laboració dels Rolling Stones amb la Shakira?
Un moment,
home,
espera, és que a mi, o sigui, m'ha esclat el cap. Mick Jagger ha passat de Versailles, no?
Aquí està.
Van anar a celebrar, després de Versailles, van sortir a celebrar, doncs, el gran sopar.
Sí.
Amb en Farruko, bueno, en Farruko no és no cantant, vull dir, ballar, a ballar aquesta ballar? Música. No sabem si hi havia la Camila, tampoc, ni el Carles, ni...
Sabeu què passa? Que la cronologia dels fets no s'escau exactament amb el que nosaltres, la gent del poble, hem rebut ja els darrers dies. El vídeo en qüestió, ara us explicaré de quan és, eh? El veiem a Jagger ballant Pepes, la cançó de Farruko, que, per cert, va ser la cançó de l'any 2021 per la revista Time, que aquesta és una dada que cal tenir en compte.
Però la que està sonant.
Sí. Aquesta, contra tot pronòstic. El vídeo és de festa d'aniversari del 80 aniversari del cantant, que això va ser el juliol, el juliol d'aquest any, per tant, previ, potser era l'escalfament per sopar de Versalles, que va celebrar primer a la seva casa de Londres aquesta festa i després a la discoteca Embargo República.
Però, a veure, estic admiradíssima pel Jagger, perquè jo a la vora dels 40 ja em fa mandra sortir de festa i si a més he fet un sopar d'aniversari abans a casa. Però aquest senyor en té 80
i guaita tot el recorregut que fa.
I estava ballant una cançó que li va com en ell el dit.
I acabarà de treure...
Perquè precisament en Jagger no... Vull dir, no em voldré fotre en un jardí, però se li coneix moltes neteges de sang depuratives.
Correcte. Sí.
Per treure i substàncies tòxiques.
Acaba de treure un nou disc, o estan a punt de treure un nou disc.
Si vindran en concert, faran una nova gira. Jo cada any no, però cada cop que ve a Barcelona penso, vés-lo a veure.
Clar,
per si de cas.
I amb aquest per si de cas moriré abans jo.
Ai, Déu meu.
Veiem el Roguer, aquest vídeo. Mira, em crida molt l'atenció que dius, Candela, i va molt bé que ho diguis, perquè, clar, el vídeo està rodejat d'amics i amigues, i també la seva actual parella, que és la ballarina i coreògrafa Melanie Hamrick, que té 44 anys menys que ell.
Però jo això ho trobo bé, perquè ningú li pot seguir el ritme als 80. Vull dir, al final t'has de buscar gent...
Ha de buscar algú de la seva edat.
Algú, exacte.
Com la Catherine Zeta-Jones i el Michael Douglas, que avui també els tenim d'aniversari.
Sí, hi ha una diferència.
Quants en porten? Com 20, no?
20 anys.
20, més de 20, més de 20.
Però clar, en el cas del Mick Jagger, doncs per buscar-se algú que li pugui seguir el rotllo, està buscant ja a la meva quinta.
Epi, compte que la coreògrafa Melanie Hamrick potser ja està destrossada. Vull dir, potser no aguanta el ritme de Mick Jagger, que això acostuma a passar, també.
Sí, i calla que no fos ella qui li preparés aquesta coreografia que vam veure a la discoteca. D'aixecar les mans.
Ja ho tenim tot lligat. El que no sabem, per cert, és si la Melanie Hamrick va acudir a Versalles a la festa. Aquesta dada no l'hem pogut recopilar.
No la tenim.
En qualsevol cas, aprofitant que Joan Carles I torna a ser per les Espanyes, crec que les dades i el material gràfic exposat avui en aquest espai, veient a Mick Jagger ballant Farruko, són arguments suficients per destronar Mick Jagger, que a partir d'avui anomenem rei emèrit del rock.
Ah. Home, no.
Un cantant de rock no pot ballar...
Un dia que es va equivocar...
No pot...
No.
Clar, ha anat a Versalles, també, Candela.
Però precisament...
Com deuen ballar?
Però no es mouen els reis per Versalles?
Clar, i com deuen ballar a Versalles?
No ho sé.
La Candela riu.
Clar, anava a fer com una sardana, dic, no, això no...
Eh? No, però sí que ve una mica com de sardana, no? Cap amunt, amb les mans alçats. Sí,
tots junts. Tot eren junts, molta plegats, colla, eren 200, sí, eh? Sí. No, jo no crec que es poguessin moure gaire al Palau de... O sigui, a la sala dels miralls no pots fer una festassa, perquè si comences a trencar coses, que és lo típic, les aranyes del sostre, els llums aquells fantàstics, els miralls, recordem que era la sala dels miralls, pot acabar tot amb un desastre.
Mirall trencat, 7 anys de mala sort.
Imagina't.
Aleshores, ja.
I trencar un mirall del Palau de Versalles? Dit això.
A veure.
Deixeu-me fer una actualització relacionada amb aquest sopar de dijous, perquè és que van quedar algunes cosetes obertes.
Serrells oberts.
Exacte.
Ai,
que ara em disposo a recosir.
A veure.
Versailles.
Formidable
va ser el sopar, perquè les darreres hores també s'han conegut, recordeu que us parlava del foie gras, com un dels aliments que monarca va vetar.
Carles d'Anglaterra
va vetar. Doncs hem conegut més productes.
Vetats.
Exacte, que el monarca britànic va preferir o va anunciar als francesos que preferiria que no se servissin a Versalles.
Jo ho estic trobant molt malament, perquè qui és l'anfitrió d'aquest sopar?
El Macron.
Escolta'm, a casa meva jo serveixo el que vull. Si tu després, senyor Carles III d'Anglaterra, no vols menjar el que hi ha a taula...
O apartes del plat. O dones el del costat.
Exacte, o t'emportes amb un tàper a casa, que a Palau segur que tens gent que li agradarà.
I més tenint en compte que tu ets francès i t'ho està dient una persona que ve del Regne Unit. Ah. Que sabem que la capital gastronòmica mundial és França. No és Londres, ni cap ciutat britànica.
No serien els anglesos, no.
Total, que ell va tenir, ell com a monarca, tu com a, et dona potestat, diguéssim, per dir fins i tot a Versalles el que vols i el que no vols que et serveixin. El foie gras ja el teníem, recordeu que ja ho vam dir la setmana passada, apartat, però el monarca tampoc li va fer el pes la proposta d'incloure espàrrecs al menú.
Jo sé per què, això.
Jo també ho he pensat, però dic... És una cosa que tothom sap, però ningú diu.
No cal dir-ho, clar, perquè tots ho sabem. I què més?
Però ell argumentava que no volia espàrrecs perquè no és verdura de temporada. Carles III reivindicant, per tant, verdura del temps.
Producte de proximitat.
Exacte. Surten, per tant, els espàrrecs i entra un producte a substitució, és a dir, Carles III va proposar una altra verdura, que en aquest cas són els xampinyons.
Ai!
Carles III volia xampinyons, que com que es cultiven hivernacles durant tot l'any, doncs no hi ha problema perquè sempre són de temporada. El monarca va fer aquesta petició perquè es veu que els xampinyons li agradaven molt a la seva mare, a Isabel II, i a ell i a la Camila també li agradaven, per tant... Li va anar molt bé. I m'agrada molt aquesta excusa, dir que a la meva mare li encantaven.
És que amb aquesta excusa ho ha fet tot fins ara.
Exacte. I qui el pot contradir?
Ui.
Macron no. M'agrada molt aquesta actitud d'exquisito de Carles III quan visita el país gourmet per excel·lència, com dèiem, que és França. Això de no em posis foie gras, tampoc em posis espàrrecs, perquè com tothom sap, al Palau de Buckingham tot el dia mengen fish and chips. Per tant, tu no pots anar pel món donant lliçons de gastronomia.
Sí, està confirmat.
Quan la Marta i jo hi vam anar, un dia que ens van convidar,
fish and chips. Per esmorzar, per dinar, per sopar.
I nosaltres vam dir foie gras, no?
No.
Res. Vol, això sí, fish and chips, bo.
Sí,
de qualitat,
sí.
Però bueno, no deixa ser peix fregit.
Ai, Carles III. Per cert, acabem amb Marta amb una última hora gastronòmica aquí a la Realitat Paral·lela.
Sí, una notícia que llegim a l'Ara i que feia temps que els de ciutat ja ens veiem a venir. L'avocado toast, que ara us explico què és, ja ha passat la mà per la cara al nostrat pa amb tomàquet. A veure, com sabeu, ciutats com Barcelona estan infestades d'expats. No sé si la paraula sona, que és gent amb diners que marxa de casa i ve a treballar a Barcelona per viure exactament com viurien a casa seva. Mm-hmm. Ho enteneu?
Sí.
Que no té cap mena de sentit. O sigui, us ha quedat clar? És gent que ve aquí a Barcelona a treballar, però porten un estil de vida exactament igual el que tenen a casa seva. Per tant, d'aquí ve la pregunta. Per què ho feu? Per què no us quedeu a casa vostra?
Perquè casa seva se suposa que està a Barcelona, també? No, estan fora.
No,
ells venen aquí a treballar.
Exacte, venen exclusivament a treballar perquè a Barcelona doncs, hi ha el sol, també hi ha el mar, exacte,
no?
Per les circumstàncies.
I la feina la tenen aquí.
No, perquè treballen digitalment.
Aquesta era la dada que em faltava, perquè pensava, jo tampoc estic fent res diferent que faria.
No, clar.
Si estigués a casa meva, al meu poble, però vaig haver de venir aquí perquè la feina estava aquí.
És una de les virtuts del teletreball,
clar.
No? Que tu pots treballar des de qualsevol racó del món, i ara sí que és veritat que aquestes migracions d'expats, que és gent doncs, que surt, abandona el seu país per treballar doncs, a diferents racons de món.
Sí, on... teletreball remot, no? Que tu vas donar toms pel món
però,
mentre fas teletreball.
I aquests són els expats.
Expats.
Que s'escriu com ous, ex, en anglès, o no?
No, e-x, pats.
Val.
Mm-hmm. Són els que es poden permetre, Candela, una mica perquè aneu entenent els perfils d'aquesta persona, es poden permetre pagar els lloguers que nosaltres mirem embadalides a l'app de l'Habitàclia, saps? Doncs són aquests.
Aquests lloguers que dius, a veure si m'ajunto amb 20 persones i totes, no?
I 20 persones riques.
Sí, potser puc pagar-ho.
Puc pagar una habitació. Són també, Candela, els que al costat del seu Mac hi tenen una tassa del MoCo, que és el Museum of Contemporary Art, que és d'aquí al Gòtic.
Que tots viuen al Poble Nou, molts d'ells.
I que els diumenges també no dinen, fan brunch.
Perdó, haig de dir una cosa del MoCo, eh? De la tassa al MoCo. Jo no sóc expat, de moment, però tinc una tassa al MoCo i se m'ha desfet.
Com que se t'ha desfet?
Això
com es desfà una tassa?
Mira, perquè em va cridar molt l'atenció, perquè era d'un color fúcsia molt xula, molt fluor.
És el color corporatiu.
És el que portes a les ungles, gairebé.
Més fort.
Més fort.
Encara més fluor.
Però què vas posar? Un cafè molt calent?
No. O sigui, has de fer per fora. Per dins no, s'ha de dir, gràcies a Déu. Però per fora se m'ha anat desfent la tassa.
Descolorint?
Clar, llavors ha quedat blanca.
Se t'ha descolorit? O si se't desfés et quedaria com de Nespresso.
S'ha pelat.
S'ha pelat
tota la
això és que no és de qualitat.
Ai, modernets. Per tant, mira, doncs fixa't, fatal. Volem anar de modernets i mira, ens quedem a mitges.
Però tu no ets expat. Jo no soc, perquè tu ets de Barcelona i treballes a Barcelona.
Sí, podríem dir-ho així.
I teletreball és difícil que em facis. Perquè has de venir aquí.
Sí,
clar, la ràdio no la pots fer des de casa. No.
Bueno,
a més, et trobaria molt a faltar.
Es fan miracles, per això. Tornem als expats.
Total, tenim aquests expats, d'acord, fent aquests branys per la ciutat, per alguns barris molt localitzats de Barcelona, com bé apuntaves, Candela, i això, clar... La bona gent del negoci de l'hostaleria, que tenen olfacte pels negocis, ho saben i han convertit alguns d'ells, la seva carta tradicional per una prova de lectura del First Certificate, saps? Tot en anglès. Aquelles cartes que no entén res,
sí.
Que hi ha sort de les fotos, perquè si no, no saps ben bé què vol dir. Doncs, per exemple, ara el cafè amb llet es diu Flat White.
Flat White. És que això, he anat a Anglaterra aquest estiu i no me'l vaig trobar tampoc, saps què vull dir?
Allà potser n'hi diuen cafè con leche, perquè fa modern, no?
No sé, jo només veia cappuccino i dic aquest. Això és l'únic que entenia.
Però, Ejar, un moment, o sigui, ens estàs explicant tot això perquè vols anar a parar al titular,
sí,
no?
Sí, sí,
això és per contextualitzar, sí, però, veure, que hi ha hagut una...
Mercè, tu no arribes a la plaça Catalunya sense haver passat per la ronda, després la Marta està fent el mateix.
Jo us estic ubicant en l'univers, en l'univers expat, recordeu, que aquesta gent doncs, són els responsables de cara, doncs cada vegada se serveixin menys pa amb tomàquets.
Val.
I serveixin més avocado toast, que són aquestes torradetes amb el bocat. Les madalenes, com li diuen els expats? També
muffins.
És que
muffins.
I el pa amb tomàquet, muffins, com ara deia, és avocado toast o torrada amb el bocat.
Pa amb tomàquet, pa amb tomàquet. Vull un pa amb tomàquet, nena, vull un pa amb tomàquet. Amb pernil, sé com el fas, el poso amb mi. Vull sentir el cruixit, m'estressa, vull notar la crosta espategant.
Doncs estava pensant que molt malament, perquè per molt que l'advocat estigui de moda, necessites molta aigua per fer-lo créixer, també, i a més, el pa amb tomàquet, no hi ha res millor que el pa amb tomàquet. El bon pa amb tomàquet.
Amb oli.
Sí, un bon boníssim. Pa de forner, de fleca, bo. D'aquells de forn de llenya.
Cruixent.
Amb una bona tomàquet d'untar.
On vas a parar?
És imbatible.
És imbatible, sí. És que no.
Si aquesta gent possiblement no l'hagi provat. Total, recordem, aquesta, pels que no n'hagin provat mai, és una torrada de pa que en lloc de mantega s'hi empastifa el bocat i a sobre doncs, s'hi poden posar ingredients diversos com ara salmó o poché, que també està molt de moda.
Bo, també,
Un plat, com dèiem, que, i gràcies, hem llegit també aquest article l'ara, que ha guanyat molta popularitat a barris com Poblenou i l'Eixample, d'aquí de Barcelona, perquè és el pal de paller del branch, que és aquest dinar que s'allarga, aquest dinar que va abans d'hora o esmorzar que s'allarga.
Aquest d'esmorzar que va molt tard perquè t'aixeques amb ressaca.
Exacte.
I ja són hores doncs, tardies.
Exacte. De fet, tal com diuen a l'ara, si sou a la ciutat els caps de setmana, veureu molts locals amb cues quilomètriques a mig matí. Tots ells són els expats que necessiten la seva dosi d'avocado toast, d'aquesta torrada del bocat. Els veureu a llocs com, per exemple, Brunch and Cake d'Enric Granados.
Per exemple.
Evidentment, el Billy Brunch, que n'hi ha diferents per la ciutat, o la Desayuneria de Comte Borrell.
Ah, aquest és bo. Sí.
Tota aquesta gent s'ha passat a l'advocat. Des d'aquí reivindiquem les virtuts del pa amb tomàquet i per fer-ho recordem una frase de la catalana més internacional, que és la Rosalia i que per cert avui fa 31 anys, que deia, amb un pa amb tomàquet, una truita de patates i la meva família, jo ja sóc feliç.
Això sé que nascut per ser milionària. Que em tanquin a l'obra així com el mapa. Aquí moni la mia. Cada dia celebrava.
Deixa'm fer una puntualització. Mira, jo aquest cap de setmana vaig fer un brunch. O sigui, vaig... Però...
Amb el bocat?
Però, no, amb costelles.
Ah.
Bé, un brunch amb costelles.
Això és un esmorzar de forquilla. Sí. Això no és un brunch.
Això ja no
és...
Exacte. Amb
costelles,
I vinet.
I una mica vinet.
Doncs això és esmorzar de
forquilla. És que això també computa, clar.
Cap a quina hora va ser?
Cap a les 12 del matí.
Sí, sí. És ben bé una esmorzar de forquilla.
És esmorzar de forquilla.
Vas anar a fer bici abans? O una miqueta de moto, que és el que fa molta gent?
No he fet moltes coses aquest cap de setmana, però probablement...
I anaves amb la tassa del moco?
No, la tinc fatal.
Ah, el mecànic, l'estan reparant.
El mecànic, ai. Va, 53 minuts que passen ja de les dues, déu-n'hi-do. Fem una cosa, marxem a publicitat i a la tornada, com sempre, va, connectarem amb aquesta penúltima hora de l'actualitat al Fabricació Pròpia. Fins ara.
Pokémon,
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum. Fundació La Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia.
Perdoneu, perquè estàvem actualitzant les dades aquesta hora. Ja sabeu que ha començat aquesta operació tornada. I bé, aquesta penúltima hora de l'actualitat avui al Fabricació pròpia volem connectar amb en Francesc des del bar Blanc i Negre de Gramunt. Francesc, com estem? Bona tarda.
Per aquí en aquesta hora donant dinars a la gent que va de retorn cap a Barcelona.
De retorn, clar. És que, mira, abans de parlar ara mateix, Francesc, de la situació com tenim les carreteres ara mateix, divendres ens deies que la cosa estava tranquil·la des d'aquest punt de Gramunt. Com va acabar d'evolucionar la cosa? Es va animar o no, Francesc?
Va començar, i els vaig dir, a partir de les 4, 4 i mitja, 5, i es va començar a moure.
A moure, clar.
I a les 12 de la nit.
I què fan? Fan aturada el Blanc i Negre o no, la gent?
Bueno, la gent fa una parada perquè ve meitat del camí de la part de dalt del Pallars.
Clar. Val. I què acostumen a demanar?
Sí, pues no, hi ha de tot. Hi ha gent que fan un refresc, però normalment si és a cap allà de partir les 8 ja són... Ja fan entrepans, ja fan mig sopar o ja fan per un temps de pie abans d'arribar a casa.
Clar, un coixinet, no?, per poder arribar a casa bé. Ara ens deies tu, operació tornada a aquesta hora des de Gramunt, volum de cotxes de baixada a Barcelona, Francesc?
En aquest moment, bastant.
Bastant, eh?
Sí.
Hi ha cues per això?
Bueno, cua no.
Cua encara no. És la carretera de Cervera, si no m'equivoco, Francesc.
Poble.
Sí.
Però ara no, de la una fins ara que va parant gent, i al matí també una mica de moviment.
Val, o sigui que el matí ha estat força activat. Hi ha cua al Blanc i Negre per entrar al Blanc i Negre a aquesta hora?
És ara, sí, fa 20 minuts que hi havia cua, que la gent s'espera per entrar.
Fantàstic.
No donàvem la base a servir, vaja, a limpiar taules i tot.
Clar, quants sou servint al Blanc i Negre?
Home, ara igual entre tots servim, doncs mira, 3, 6 o 7 i 8. Amb la cuina ara n'hi ha 8 en aquest moment.
I a aquesta hora quanta gent hi teniu al saló?
Pues ara igual n'hi ha 80.
80? Ostres, sí. Déu-n'hi-do. I el plat que més ha sortit?
Sí, podria tenir 80.
80, porux. I el plat que més ha sortit?
Un bocadillo, els altres fan entrepans, menú.
Val. Arran de la trucada divendres, saps què va passar, Francesc? Que ens vam quedar bastant impactats. Te recordes que et preguntàvem per la Waikiki?
Sí.
Que tu ens vas dir, home, és que està tancada i de fa temps. Creus, Francesc, que es podrà reobrir aquest estiu? Pot haver-hi una acció veïnal?
No.
No, eh?
No.
Vaja.
El que passa és que em va quedar per sorprès, perquè m'ho diu el Waikiki.
Clar.
Perquè resulta que aquest dissabte van fer un sopar i una mica de ball al pavelló, referència al Kids. I per això, com ho vol dir, va dir que aquesta gent han sentit alguna cosa.
Ah, doncs pot ser, perquè tenim familiars per allà a la vora, Francesc, no fos cas.
Es va fer un sopar,
sí?
El Kips, bueno, va un càtering, i després el pavelló es va la gent que va voler anar a ballar van decorar una mica tipo d'abans i, sí. I es veu que es va omplir bastant de gent.
Dit això, que ara ja ens quedem més tranquils, sempre hi haurà el Kids a Agramunt. Francesc, quin és el tema que a mi s'ha parlat? Deies tu que teniu 80 persones aproximadament aquí al Blanc i Negre. Quin és el tema que a mi s'ha doncs, comentat?
No he escoltat gaire les converses, però clar, la majoria de gent que hi ha és de pas que tornen cap a casa.
Sí.
Que més que tot, el que se parla més és del temps, que del... no plora de cap manera.
Això és veritat.
Torna a fer calor.
I també potser es comenta això, no?, que Barcelona és festa i... Agramunt i Rodalies treballant, per això?
Sí, bueno, la gent, clar, pel lloc de carretera, de pas.
Clar. Escolta, comença a haver-hi moviment, també et volíem preguntar avui, per comprar terrons. Com els tenim, els terrons d'Agramunt?
Sí, no, els terrons comença molt una miqueta, ja.
Sí?
Però encara d'aquí 3 setmanes no fer el terró, ja.
Clar. Bueno, doncs ja parlarem, Francesc. Et sembla si acabem amb la previsió del temps i el trànsit?
Sí, bueno, el trànsit jo crec que fins allà a les 7 o les 8 de la tarda anirà passant gent, i al vespre ja és més fluid, ja és més justet. Que la gent vol arribar a casa perquè demà hem de tornar.
I pel que fa al temps?
El temps, estem a 28 graus allà al carrer, i amb el sol encara a 30.
Doncs fantàstic, Francesc, com sempre, dins del Blanc i Negre d'Agramunt. Una abraçada ben forta i bona setmana, Francesc.
Bona tarda, adéu, adéu.
I abans de donar pas a la Candela, sí que és veritat que aquest matí, per si ara mateix esteu al cotxe, recordar-vos que hi ha hagut problemes a la P7 per un accident amb un camió a la Roca del Vallès. A aquesta hora, justament a la P7, torna a estar oberta a la Roca, en aquesta direcció cap a Tarragona, amb tot 12 quilòmetres de retenció des de Vilalba de Sasserra fins a la Roca. Per tant, molts ànims. També cua entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat, direcció Barcelona, a la B20. Molts ànims, i escoltes que heu d'escoltar Fabricació Pròpia, Harke, per fer-vos companyia en aquesta operació tornada.
Aquí som.
Candela, ens hi posem, perquè ara ja coneixem l'altra actualitat d'aquest dilluns. Només ens queda repassar les notícies vintage. A on ens portes avui?
Doncs a un 25 de setembre, però de 1955.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Doncs això, 25 de setembre de 1955, era també dia de festa, dia de la Mercè, dia d'alegria. Era diumenge, però, i a Barcelona exactament el diari deia que es vivia un dia rutilante de fiesta mayor. Alegria, que és festa major. Com cada any es de Natal, pujant-te i posar xampany dins el porró. M'agrada molt aquesta cançó i m'he resistit a posar-la perquè porto tot el setembre recordant festes majors, però és que al final ja no em queden recursos de cançons de festa major.
Però dit amb el porró, Jo i amb el porronet.
Amb el porronet, clar, amb el porronet.
Ben fet, molt bé.
Un dia brillant de festa major, però també un dia de sol i de temperatura tibio i mediterráneo, que va servir de marco insuperable a la gran jornada mercedària.
Carai,
clar. M'ha agradat molt el mercedària. Jo primer vaig dir mercenaris, no, de Mercè.
No,
està clar, però en un primer moment el meu cervell va fer una mica de cataclac. Que los barceloneses vivieron en olor de muchedumbre.
Carai, muchedumbre.
M'agrada molt el concepte olor de muchedumbre, que és l'olor que faries al metro a les 8 del matí, que per mi no seria un dia rutilante de fiesta mayor si entro al metro o si vaig a una plaça i té aquesta oloreta de humana, de concentració humana.
O de jo.
Però que cadascú, per gustos colors, vull dir, cadascú el dia rutilante doncs el troba en una cosa o una altra.
Que ho visqui de la manera que vulgui.
Exacte, llibertat total. Els barcelonins van gaudir de la seva festa a tope, des de la solemnitat litúrgica i popular de la missa de la Basílica de la Mare de Déu de Mercè a unos cuantos actos que figuren en el programa oficial de fiestas con caràcter popular. I d'aquests últims, el diari, d'aquests actes doncs, amb caràcter popular, el diari en destacava la policromia de les fiestes folklòriques a la plaça Sant Jaume amb la concentració de gigantones i cabezudos, és a dir, els nostres gegants i capgrossos de tota la vida, i també amb les arriesgades torres de los xiquets de Valls. No sabem si van ser la jove o la vella, diu els xiquets de Valls. Ara és quan, si algú em dirà, els xiquets de Valls sempre són tal, sempre són la jove, sempre són la vella. Perdoneu-me, però jo ara no ho sé quin dels dos, és igual. Una jornada magnífica que el periodista tanca amb un fet que li va cridar molt l'atenció, que diu, también me llamó mucho la atención la estampa bizarra de la Guardia Municipal montada, soberbiamente montada.
Soberbiamente, ¿eh?
Cabe decir, en espléndidos caballos de estupenda estampa. Veure algú superbament muntat, soberbament muntat. A veure, és que va molt ben muntat aquest algú.
Molt.
I si a sobre és la Guàrdia Urbana...
O sigui, no el pots desmuntar, és a dir, va superencaixat al cavall.
Amb uns cavalls d'estupenda estampa.
Sí,
vull dir, aquest senyor està clar que ni la Mercè, ni l'Església, ni els capgrossos, el que més li va agradar
va ser...
és la Guàrdia Urbana superbament muntada.
Se'n va dormir la Guàrdia Urbana amb el cavall posat.
Sempre.
O sigui, no es poden separar.
És com un clic, saps? L'immòbil que els podien separar.
I t'estires i ja està. I mentre a Barcelona se celebrava les festes de la Mercè, el jefe de l'Estado i senyora, és a dir, Francisco Franco i Carmen Polo, estaven al Pont de Suert. Penjada perquè ara estava buscant ràpid a la Viquipèdia si xiquets de Valls eren de la jove o la vella, però diu que és la denominació que tradicionalment reben les colles castelleres de Valls.
De Valls. Doncs
dues, això m'ho diu la Viquipèdia. Doncs jo seguiré investigant i a veure si gràcies. Abans que acabin les 6 de la tarda ho trobem.
1955, Candela?
1955, sí, diguem.
Ens trobem a Pont de Suert.
Ens trobem a Pont de Suert perquè mentre a Barcelona hi havia les festes de la Mercè, doncs Franco i la seva senyora estaven allà. El corresponsal del Pont de Suert va fer una crònica per telèfon perquè no va tenir temps d'anar a Barcelona i fer-ho allà directament a Barcelona, i explica que el dictador venia de Saragossa i que en tots els pobles del camí li havien tributat efusives aclamacions al caudillo. Les típiques aclamacions que fa si no vols anar a la Garjola. Vull dir que si passa Franco per allà, havies de fer sí o sí. En Franco i l'Apolo estaven al Pont de Suert per tercer cop en un any, que ja és mala sort tenir-los tres vegades en tan poc temps.
I què tenia al Pont de Suert, tu,
doncs,
escolta?
Doncs s'hi estava fent el milagro de la tècnica, de l'activitat i del trabajo.
Milagro de la tècnica.
Tècnica, activitat i treball. Uh-huh. Quin era el miracle exactament de la tècnica, activitat i treball? Doncs de construir docenes de bellos edificios de grises paredes i negros techados de pizarra, donde están instaladas las oficinas de los millares de obreros de la empresa nacional hidroeléctrica del Ribagorçana.
Uh-huh.
Ja començaven a fer, suposo, pantans i a utilitzar el riu per fer energia elèctrica. Després d'aquest paràgraf, venen, no us exagero, 10 línies de fal·lació a Franco que no penso reproduir, perquè per molt que siguin notícies vintage, estem en democràcia i no cal fer la pilota a un dictador. Va, i acabem amb aquest altre titular, que diu, se prepara una expedición para dar caza a un abominable hombre de las nieves. Que vindria a ser també conegut aleshores com Yeti o Yati.
O Yata.
Ah,
Yati. Yati, home, al 1955...
Devia ser el germà del Yeti,
sí,
ara.
No sabia. Una espècie de simi gegant amb peus enormes i amb molt mala bava que acampava lliurement per les muntanyes asiàtiques.
Pobret.
I que formava part de la mitologia del Nepal i del Tibet. I doncs bé, els xerpes de Darjeeling. M'agrada molt perquè són notícies que tu trobes en el diari d'aquí, de 1955,
sí,
estem parlant...
Sí, no, que dius Darjeeling.
Darjeeling, però nosaltres, doncs, de la Mercè al Pont de Suert, a Argelin.
Argelin, fàcil.
Internacionals. Doncs estaven organitzant una expedició integrada només per ells, perquè, és a dir, sense cap turista ni cap tipus de científic estranger per buscar aquest yeti, perquè, segons les seves creences, cap persona que no tingui la fe budista podrà dar caça a un yeti. O un yati.
Un yati,
perquè és que aleshores es deia yati. Que era una espècie que respeten i consideren bastante más que un exemplar de zoològic.
Carai. Això és fort.
És molt, si el respecte és una mica també més que un exemplar de zoològic.
Exemplar.
L'expedició de casa havia de començar o bien este invierno o bien en la primavera, depèn com bufi el vent, en la regió de Bhutan, a l'Himalaya. I és que es veu que allà a prop és d'on... diuen que recientemente una caravana butanesa informó haver visto el hombre de las nieves.
Ai.
És a dir... Saps això com passa amb el llac Ness?
Sí.
Que recentment sempre s'ha vist el Nessi?
Sí, un cosí, ha vist un cosí, d'una mica,
tal, doncs allà estaven. Bé, més o menys el que us deia, com el que informen del llac Ness, que per cert, no sé si ho sabíeu, però fa dos dies es va tornar a organitzar una superrecerca, la més important dels últims 50 anys en el llac Ness, per si trobaven alguna cosa estranya i...
I res,
No, però es veu que van captar uns glups. T'ho juro, textualment la notícia diuen que van captar uns glups, però ni rastre del monstre Ness.
Doncs, Harry, que volies dir una cosa.
Sí, que...
Estem amb els xiquets de Valls, no?
No, és clar, és que la Candela ha dit una cosa, que ha parlat d'un goril·la o d'aquest yeti, i que sapigueu que en aquests moments al parc de Joan Miró, i en el marc de les festes de la Mercè, hi ha un floquet de neu gegant en forma de titella, que realment...
Em pensava que deies de yeti.
No, bueno, com que, a veure, ningú l'ha vist, clar, podria ser un yeti o un yati, però aneu-lo a veure perquè realment fa una mica de faredat.
Ens confirma el que ha dit també, repassant el que ha dit la Candela Figueres, que informació no de la Sílvia Muñoz, que tenia raó el que has dit, de la colla Vella Xiquets de Vall i la colla Joves Xiquets de Vall, que les dues juntes són els Xiquets
de Vall. Tots són Xiquets, és que ara ho estava veient, i les seves pàgines webs, perdó, sí que és colla Vella i colla Jove, però sempre acaben amb Xiquets de Vall, per tant, no tenim clar qui estava actuant a la plaça Sant Jaume el 25 de setembre de 1955.
Si la vella o la jove. Bueno,
ara és quan... Espera, quin any es van fundar? Espera't.
Ah, ja veuràs. Ja t'ho dic. Aquí estirarem el fil, eh?
A veure, al final si ho trobarem. Això, aquesta feina l'hagués pogut fer abans d'explicar la notícia, també t'ho dic.
Anem buscant aquesta informació, marxem a publicitat i a la tornada avui, Marta, amb qui farem la digestió?
Doncs amb el Llucià Ferrer, que avui s'encarregarà de la retransmissió d'aquest piro musical de la Mercè.
Ràdio Estel. Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Cabell sense brillantor? Pell apagada? Dona vida al teu cabell, pell i ungles amb Beauty In and Out Elixir, de Laboratoris Marnis. Són vials per beure amb col·làgen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals que ajuden a combatre els signes de l'envelliment. El teu elixir de bellesa es diu Beauty In and Out Elixir, de Marnis. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana'l a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Informa-te'n a marnis.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Avui, la caravana en directe des de Poblet. Tot l'equip amb Joan Trias al capdavant en directe al monestir de Poblet. Per saber-ho tot sobre la Conca de Barberà, la seva enologia, el què i el com de la seva sostenibilitat, el present i futur de la seva economia i molt més. Avui, la caravana de Ràdio Estel en directe des del monestir de Poblet, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Vinga, que en 3 minuts ens situem a un quart de 4 de la tarda. Avui s'acaben les festes de la Mercè a Barcelona. Han estat 4 dies de festa que, com cada any, doncs, ens han deixat els clàssics de sempre. Concerts, gegants, castells... Ai, Jarque, quina manera de viure aquesta...
De celebrar.
Festes multitudinàries, baralles també, us ho han explicat els companys de l'Estel Migdia, detinguts. Bé, aquesta nit, a les 10, arriba, diguéssim, com aquest acte més identificatiu, no?, que seria el piro musical de la Mercè.
Exacte, un piro musical que, com ja és tradicional, se celebrarà a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina i servirà, com apuntaves, Mercè, per posar fi al programa d'actes de la Festa Major de Barcelona. Si et sembla, abans d'entrar en matèria, Mercè, posem una mica en situació els nostres oients i repassem una mica els noms que sonaran aquest vespre a partir de les 10 en aquest piro musical de la Mercè, que, per cert, després també en parlarem aquest any, Mercè, sense la Font Màgica de Montjuïc, que serà una de les grans absents de la festa. Mira, per exemple, podrem escoltar a cançons de Rosalía, que avui, per cert, és el seu aniversari.
Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo, tu mami, con toda mi chale, que ando de este chamba a loca, bajé con un flow nuevo, caja de mi hackeado, lo muevo de lado a lado y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco coronao, y ando de este chamba.
El que no sabem, Mercè, és quina de les cançons de Rosalía podrem escoltar aquest matí.
Aquesta nit i si serà la Rosalía.
També, celebrant el seu aniversari aquí a Barcelona. La que tampoc sabem si sabrà és una altra de les cantants a qui podrem escoltar aquest vespre, que és la Bad Gyal. Un piro musical, recordem, Mercè, que aquest any ha dissenyat l'equip responsable del Sonar, el Festival de Música Electrònica i Experimental de Barcelona, que, com també hem dit aquí al programa, aquest any celebrava la seva 30a edició. Per tant, tenim a Rosalía, a Bad Gyal. Altres noms que també podrem trobar és a la Maria Arnal, que, recordem, té una sonoritat bastant diferent a la que hem escoltat fins ara. Sona així.
Les pedres pel mig s'arrompran i les muntanyes s'afundan.
El que escoltem és el cant de la Sibila, interpretat per la Maria Arnal, que també doncs vindrà acompanyada d'altres noms.
Que si m'ho permets, Jarque, avui quina feinada la Olma Giró, el programa La Caravana, que ha estat amb l'Albert Rovira, que és de Pirotècnica Igual, que ha avançat alguns detalls, i estava allà l'Olma Giró, a veure, apretant, fent de periodista, saps? A veure si aquesta seria la primera cançó, però al final no ho ha acabat de dir, però déu-n'hi-do, eh?
No ho ha acabat de dir, Mercè, però sí que ha avançat a La Caravana, l'acompanya l'Olma Giró, que serà una cançó tranquil·la, Mercè. Per tant, sí que té números de ser aquesta Sibila, el cant de la Sibila de la Maria Arnal, ja ho veurem, perquè altres noms que també escoltarem aquest vespre són els de la cantant Björk, Aphex Twin, Jeff Mills, o també els britànics Pet Shop Boys, que posarà una mica el toc festiu, doncs aquest piro musical que, recordem, podrem veure a partir de les 10 en directe aquí a Avinguda Maria Cristina, o si no també ho podrem seguir doncs per TV3.
Doncs mira, fem una cosa, perquè estem intentant comunicar-nos amb el Llucià Ferrer, que serà el mestre de cerimònies aquesta nit, que tindreu, ja sabeu, l'oportunitat de viure aquest piro musical, que és com un dels actes, no?, que ens fa com més il·lusió a tots els que podem viure aquestes festes de la Mercè. Ell serà l'encarregat d'explicar-nos com anirà tot plegat. Fem una cosa, marxem res breument a publicitat i a veure si d'aquí res podem parlar amb el Llucià Ferrer.
Ràdio Estel.
cabell sense brillantor, pell apagada? Dona vida al teu cabell, pell i ungles amb Beauty In and Out Elixir, de Laboratoris Marnis. Són vials per beure amb col·làgen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals que ajuden a combatre els signes de l'envelliment. El teu elixir de bellesa es diu Beauty In and Out Elixir, de Marnis. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana'l a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Informa-te'n a marnis.com.
Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. De dos quarts de tres a sis de la tarda, fabricació pròpia.
Va, que seguim aquí en directe al Fabricació Pròpia d'aquest dilluns 25 de setembre. D'aquí res parlarem amb en Llucià Ferrer perquè ens expliqui els detalls de com anirà tot plegat aquest piró musical de la Mercè, que podreu seguir per TV3. Ell serà l'encarregat de conduir-nos en aquesta festa dels focs i la música, recordeu, a partir de les 10. Dit això abans, però, us volíem parlar d'un assumpte bastant important, perquè ja sabeu que cada dilluns doncs comptem també amb els companys de Verificat, que posen la lupa a declaracions de polítics i a tot el soroll que circula a les xarxes socials. Doncs bé, avui en Marc Massip, ell és formador de Verificat Escola i fact-checking de ciència, ens vol explicar un viral que déu-n'hi-do doncs, a tot el que ha donat de si. Primer de tot, Marc, com estàs? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí al Fabricació, Marc. Escolta, deia jo ara que ens vols parlar d'un missatge que s'ha fet viral aquests dies.
Sí, la veritat és que fins a quatre persones ens han arribat a preguntar per un missatge que circula tant per WhatsApp com per X, no? La nova xarxa social que abans es deia Twitter, i que, bueno, ve a assegurar que algú s'està fent passar pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya oferint la quarta dosi d'alguna vacuna, i que això, en realitat, doncs, segons denuncia el missatge, és un intent de hackeig per part d'alguna persona on et demana, doncs, les dades personals, un codi que suposadament t'envien per SMS i a partir d'aquí, doncs, et hackejarien el dispositiu. I res, doncs, el que hem trobat analitzant una miqueta aquest missatge, hem preguntat a uns i altres, no? Hem preguntat a Mossos, hem preguntat al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, etcètera, i bé, doncs, el missatge té dues parts i cap d'elles sembla massa precisa. Per una banda, el Departament de Salut no està trucant a ningú per oferir la quarta dosi de cap vacuna, ni de Covid-19 ni de cap altra. però per altra banda Mossos tampoc té constància de que s'estigui produint ara mateix cap intent de hackeig amb una estratègia similar a la que denuncia el missatge.
Marc, ara què deies tu? Què vol dir això que ens hackegin el mòbil? No? Quines implicacions pot arribar a tenir?
Bé, té implicacions diverses, des de doncs, la subtracció de dades personals i informació sensible fins que puguin arribar doncs, a hackejar, no? D'alguna manera, el número de compte o d'alguna manera doncs, acabar amb l'extracció de diners d'algunes persones. I hi ha múltiples campanyes d'aquest tipus, ja sigui per correu electrònic, ja sigui per un SMS que ens envien o per una trucada, doncs en què algunes persones es dediquen a això, a robar dades personals o diners d'alguna persona.
I com ha arribat a fer-se viral?
Bé, és un missatge, de fet, és un missatge curiós perquè ens hem trobat en versions similars d'aquest missatge amb anterioritat.
Sí.
El que passa és que en castellà. Aquesta vegada ens l'hem trobat en català.
En català.
Referència al Departament de Salut, sí. Però anteriorment havia circulat, ja ho vam desmentir, de fet, l'any 2021, que havia circulat un missatge similar que deia que el Ministeri de Sanitat, en aquest cas del govern espanyol, hi havia algú, no?, que es feia passar per aquest ministeri i feia el mateix, no?, aquest intent de hackeig. En aquell moment, i totes les vegades que fins ara s'havia viralitzat aquest contingut, es corria per WhatsApp. Era un missatge d'aquests amb la típica etiqueta de reenviat moltes vegades.
Sí, que ens pot arribar al mòbil, sí.
Sí, que ja ens hauria de fer sospitar. Quan veiem un missatge amb aquesta etiqueta, el millor és una miqueta la prevenció i la prudència i no donar credibilitat a primeres. No? Aquesta vegada ens hem trobat en dues versions, de fet. Els nostres seguidors ens han enviat tant el missatge per WhatsApp com ens han enviat també un tuit d'un periodista, del Sergi Mas, que havia compartit i aparentment traduït al català doncs, aquest contingut. No? I d'aquí doncs, havia tingut més de 200.000 visualitzacions aquesta piulada. I això, així és com ens va arribar. Ha sigut la primera notícia que hem tingut. No hem tingut resposta del periodista en si. És a dir, el Sergi Mas no va contestar perquè li vam preguntar, no? Escolta, com t'ha arribat?
Com t'ha arribat, no? Aquest? I ell no va tenir resposta.
De moment no. Confiem en que en algun moment ens arribarà. També els periodistes som conscients de que teniu un correu que sempre està a rebosar, no?, de últimes hores. Per tant, potser això passa desapercebut i confiem que en algun moment tindrem la resposta.
Escolta, Marc, clar, és ben curiós perquè tu ens has comentat abans que es tracta de desinformació bona. A què et refereixes quan parleu de desinformació bona?
Bueno, aparentment, no? En aquest cas, és una desinformació en el sentit que no hi ha constància de que s'estigui produint cap campanya com aquesta, però és positiva en el sentit de que t'està donant un consell perquè no caiguis en una possible estafa, no? De fet, quan hem parlat amb Mossos ens ha dit, ei, no tenim constància que això estigui passant, això no treu que no pugui estar passant en molt petita escala, però de tota manera, un bon consell per a la població és no compartir en cap cas doncs, dades personals com números de compte, com direccions de correu, etcètera, per telèfon. No? Quan parlem de desinformació emmascarada de positivisme, parlem una miqueta d'aquests missatges que semblen positius.
Positius, que t'arriben.
Exacte. Que sembla que ens estiguin volent fer un favor, no? Però que en realitat doncs, amaguen aquesta part de desinformació i que segueix sent desinformació igual, que per nosaltres això és la part important. No? Segueix sent un contingut que, tot i que sembli bo, ens està volent enganyar, ens està volent restar confiabilitat cap a, doncs, en aquest cas, potser institucions, com podria ser doncs, el Departament de Salut, no? Perquè, en certa manera, si aquest missatge es viralitza, jo ara potser, si algun dia em truquen de Salut explicant-me les campanyes de vacunació que tenen en marxa,
sí,
de primeres jo m'espanto, no? I potser ja no faig tant de cas, o potser els penso al telèfon. No? Per tant, aparentment, són desinformacions bones que volen donar-nos un cop de mà, però en última instància segueix sent desinformació i segueix buscant una miqueta la nostra vulnerabilitat i segueix buscant desacreditar alguna de les institucions. No?
Marc, un dels missatges també ben clars que volem llançar avui és que, en principi, clar, no hem de donar dades personals per telèfon, no?, si ens les demanen.
Exacte, menys que siguem nosaltres mateixos molt conscients de que estem...
Del per què.
Exactament, no? Que siguem nosaltres que proactivament estem duent a terme una trucada. Si la rebem i no hi ha manera de comprovar qui està al darrere del telèfon, és millor no donar cap tipus de dada, no? I en això també és una cosa que han insistit molt els experts en ciberseguretat que hem parlat tant aquest any com fa dos anys, no?
Sí.
Quan vam verificar per primera vegada aquest missatge. La prudència mai està de més. O sigui, en última instància, no cal tenir por, tampoc. No cal estar visquent sempre patint.
Pel que ens arribarà, sí.
Correcte. Simplement és tenir una miqueta de prudència, doncs ser conscients de que si tenim una bona higiene digital, doncs totes aquestes coses no ens haurem de preocupar, no hi haurem de donar més importància.
I que en tot cas, Marc, si m'ho permets, Salut no ens donarà, no ens demanarà en principi ni codis ni dades personals per telèfon. Vull dir que, no? És una mica correcte. El que tu deies, és aquest sentit comú, correcte, no?, que hauríem de tenir més. Però avui també ens agradaria preguntar-vos, estem parlant amb el Marc Massip, formador de Verificat Escola i fact-checking de ciència. Són freqüents aquest tipus d'estafes amb arguments sanitaris? Tu en feies menció una, no?, a nivell espanyol, però són freqüents?
Sí, són... depèn del que entenguem com a freqüència, no? Sí que són campanyes, no tant potser fent-se passar totes per un departament de salut o un Ministeri de Sanitat, exactament, però sí que suplantant com institucions governamentals. D'aquest tipus de missatges són prou comuns i, de fet, hi ha webs que recopilen, no?, tot això. Per exemple, l'INCIBE, l'Institut Nacional de Ciberdelinqüència,
sí,
té una base de dades on recopilen com tots els intents de phishing, de vishing, que phishing és, són aquestes estafes per correu electrònic, phishing amb B baixa seria per quan ens truquen per telèfon i ens donen estafar, doncs recopilen moltes d'aquestes estafes que corren més, no? Són comunes. La més sonada, una de les més sonades és just la que comentaves, que fa uns 6 mesos aproximadament va córrer un correu electrònic que suplantava el Ministeri de Salut, el Ministeri de Sanitat Espanyol,
sí,
i en el qual s'estava oferint també, doncs, una miqueta, justament el que denuncia aquest missatge, que no podem saber si és del tot cert o no, doncs va haver-hi un correu que justament era això, no? Suplantar el Ministeri de Sanitat oferint una suposada quarta dosi i havies de fer clic en un enllaç, no? I al fer clic en un enllaç es descarregava un malware i ens feia trossos l'ordinador, no?
Ens feia trossos, tal qual, sí.
Sí, sí, sí. I això va ser molt sonat, va córrer molt, el Ministeri de Sanitat mateix va haver de desmentir que no estaven enviant aquest tipus d'informacions perquè, de nou, el Ministeri de Sanitat espanyol no té la competència del calendari de vacunació. Això és una competència autonòmica. Per tant, en cap cas es podien posar en contacte amb nosaltres per oferir-nos això, no?
Marc, ja per anar acabant, molt probablement, malauradament, la gent gran, no?, pot ser, és la més vulnerable a picar en aquests casos d'estafes. Quins consells els hi donaríeu o què els aconsellaríeu fer des de Verificat?
Sí, una miqueta el que comentàvem abans. El missatge principal jo crec que ha de ser de no haver de viure espantats. O sigui, hem de ser conscients de que tenim una realitat en què és relativament senzill que caiguem en una possible estafa, però això no ens ha de fer viure preocupats 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, per si aviam si algú ens està volent enganyar.
Yeah.
Tracta simplement de tenir aquesta bona higiene digital. Es tracta de ser capaços de tenir en ment que en el moment en què jo estigui rebent un missatge que no sé d'on ve, per molt que em diguin que ve d'un lloc o que ve d'un altre, jo no estic 100% segur d'on ve, no? Per tant, quan no tinguem aquesta informació clara, doncs no donem dades personals per internet. El número de compte, etc. Si no sóc jo el que està fent activament una compra en algun supermercat, per exemple, doncs no el poso en un enllaç que m'arriba per correu electrònic, no? Per tant, aquesta prudència, aquest no viure preocupat, però sí que ser prudent de dir, bueno, seré curós amb les meves dades personals i no les facilitaré a ningú que no conegui jo personalment o que jo estigui activament contactant amb ell, no? I, per últim, i si em permets...
Sí, home.
Doncs afegir, no?, que sabem que la gent gran és un públic sensible a la desinformació. Sabem que potser no tenen tantes eines o tanta familiarització en general com poden tenir altres grups de persones, com poden ser les persones més joves. I amb això també des de Verificat estem duent a terme doncs una sèrie de projectes que busquen tornar una miqueta la força a les persones grans, formar-les, però basant-nos en una miqueta en el que ells ja coneixen i en els seus punts forts, i donar-los una miqueta eines per viatjar per internet de manera segura. El projecte s'anomena Zoom.
Sí, anava a dir, com es diu, Zoom?
Ah, d'acord, sí.
Sí.
Zoom. Seniors United Against Misinformation, en anglès. I bàsicament el que busquem fer, i això és una oferta oberta, si voleu participar d'aquests tallers, doncs estarem contents. Nosaltres estem intentant formar a un grup de persones grans.
Val.
En tot aquest món de la desinformació. De totes les maneres diferents, des de les estafes fins a la desinformació política, fins a la desinformació sanitària, etcètera, no? I un cop hem format aquestes persones a la seva vegada es tornen amb verificadors ja en certa manera, autenticats per verificat, que fan les seves pròpies formacions a altres grups de persones grans. És a dir, que en última instància el que volem és un peer-to-peer, no? Jo formo una persona que forma part d'un col·lectiu i aquesta persona és capaç de transmetre el meu missatge molt millor cap a tots els membres d'aquell col·lectiu. I aquest és el projecte tan xulo que tenim en marxa. Estem acabant com la primera ronda.
Val.
És a dir, ja hem format el primer grup de voluntaris.
Sí.
I ara aquest grup de voluntaris està duent a terme els seus propis tallers de formació contra la desinformació, que nosaltres personalment anem a supervisar el primer de cadascun dels voluntaris. I ara estem buscant voluntaris.
Per... O sigui, esteu... I què és així de fàcil, no, Marc? O sigui, és entrar a verificat.cat?
Exacte.
Per poder-nos apuntar, què hem de fer?
Sí, o enviar-nos un correu a hola@verificat.cat.
Val.
hola@verificat.cat i nosaltres recollim aquesta informació, recollim aquesta predisposició i bueno, sense el, un cop no tinguem uns quants voluntaris que ens hagin preguntat, doncs haurem d'escollir segons segons la quantitat de gent que hi hagi hagut interessada i oferir-los o un o altre taller, no? Poden ser tant aquests voluntaris que ofereixin els tallers posteriorment com els destinataris últims. Això ja ho acabaríem de repartir un cop haguem rebut totes les sol·licituds, però estarem encantats i encantades de rebre quantes més millors i sobretot si venen de, també d'aquesta col·laboració tan xula amb Ràdio Estel.
Doncs escolta, Marc, ja estarem a sobre, eh? Us anirem preguntant sense dubte. Marc Massip, formador de Verificat Escola i Fact-Checking de Ciència, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Vinga, que passem a parlar amb un altre Massip, en aquest cas amb Pau Massip. Com
no
estàs,
Pau? Bueno, que jo sàpiga, no som família. No tinc cap marca a la família, que jo sàpiga.
Això s'ha d'investigar, eh? Aquí s'ha de verificar. Que fàcil. Com estàs, Pau Massip?
Bé. Una mica tocat de la veu.
Per què?
No ho sé.
Encara estàs de festa. No?
De festa, clar. D'haver gaudit dels concerts de la Mercè.
Molt bé.
Sense el d'Arulls. Vull dir que jo no hi vaig participar.
És que estava pensant, és que crec que avui ens entrarà un altre Massip, diria.
Un altre Massip,
sí, ara estava fent memòria, però...
Bueno, fa molts anys jo recordo un reportatge d'aquests del Telenotícies Comarques...
Sí.
Que em sembla que és... ara no sé si és entre Tarragona i Lleida, la zona de l'Ebre o així, hi ha un poble que molta gent, per no dir gairebé tots els habitants, tenien un dels dos cognoms, Massip, però amb una S, em sembla.
El Marc és amb una.
És que molta gent és amb una.
Sí.
Nosaltres, la
Vosaltres
meva família...
Vosaltres d'on sou?
Del Maresme.
Del Maresme.
La meva família... No sé com ha aconseguit conservar les dues S's durant molts anys, vull dir, sempre.
Molt bé, escolta.
Però bueno...
aquest aclariment...
Aquesta explicació, sisplau, del meu arbre genealògic a l'audiència...
Ja està bé, perquè no, ara estic pensant que no sé quin és el tercer Massip del dia, però ja hi caurem. Escolta'm, com tenim la setmana? Perquè Déu-n'hi-do, no?
Sí. Déu-n'hi-do seria la paraula.
El titular,
tenim,
no?
Una setmana molt, molt, molt carregada informativament, bàsicament perquè demà a Madrid, al Congrés dels Diputats, comença el debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo, que tot apunta que serà un debat d'investidura fallit. De fet, tots els que el critiquen. Per això avui estava seguint la roda de premsa de la portaveu en funcions del govern de Sánchez, que ha tirat d'ironia, se n'enfotia una mica, i deia que Feijóo el que desitjaria és que ja fos el dia 30, tancar els ulls, que passés tot el debat en un moment i que ja fos el dia 30 i com a mínim estalviar-se el que ella deia, que és el ridícul que farà el líder del Partit Popular, perquè a hores d'ara, que sapiguem nosaltres, li falten 4 vots per per ser investit, i l'apel·lació que estan fent ells, que és una de les coses que ahir, ara estava llegint cròniques de la Festa de la Rosa d'ahir del PSC, i avui també, vull dir, ara el discurs dels socialistes ara va en criticar que el Partit Popular directament estigui demanant quatre diputats transfugues que no vulguin votar... o sigui, que no vulguin...
A favor de...
Sí, no, que no acceptin una investidura del PSOE, exacte, a canvi de l'amnistia dels líders independentistes, d'un possible referèndum, una possible concessió d'aquest estil, i que llavors pues, votin el Partit Popular per evitar-ho.
I escolti, com va anar la manifestació ahir a Madrid? Vull dir, perquè ahir...
També depèn
de qui ho miri,
sí. A Madrid, la delegació del govern, que depèn del PSOE, xifraven 40.000 assistents a la manifestació. I he llegit que en un primer moment el Partit Popular va donar per bona aquesta xifra, després va dir que no, que els hi havien descomptat gent, que eren 65.000. I parlen d'èxit, però si tu pares a pensar, tenint en compte que era un gran acte central del Partit Popular a nivell de tot Espanya, que va flatar autobusos d'altres comunitats i que va convocava a tot el país, per dir-ho així, doncs la veritat és que poca gent.
I la que hi havia clamant a Isabel Díaz Ayuso com a presidenta.
Sí, també, que ja és el mateix que li va passar el dia... després de les... No, el dia de les eleccions, el 23 de juliol, sí. que havia guanyat el Partit Popular, i que quan van sortir els líders al balcó a celebrar-ho, el públic doncs cantava i animava Ayuso, Ayuso, i li donava suport a Ayuso, i a Feijóo doncs no li feien gaire cas.
Bueno, doncs veurem què passa. Això és demà, aquest debat.
Això arrenca demà. Demà...
Fins quan pot durar? Què comença? A les 12?
Ostres, ara sí que m'enganxes. Ara
el xèrif, què?
Ara hem fallat. Home, no, no, sempre...
Clar,
tiro a Diana.
Sí, clar. Doncs, bueno, no passa res. En principi...
Demà comença... Clar, el tema també és que això... O sigui, tenen durades aproximades, perquè sí, el candidat pot fer un discurs del que vulgui, vull dir, durada del que vulgui. Llavors, tots els grups tenen dret a rèplica. Llavors, ell també té tota l'estona que vulgui per contestar. Vull dir que això... Dos, tres dies... Jo crec que dimecres, dijous, a les 12, ens apunten. Doncs...
Això, 3 dies.
Sí, sí, jo crec que fins dijous, segur, ben bé. Perquè, a més, hi haurà dues rondes de votació, perquè com que la primera s'hauria d'escollir per majoria absoluta, i en principi no ha de sortir, llavors hi haurà una segona votació...
majoria simple.
Que seria per majoria simple, més 6 canós, però que en principi tampoc han de sortir més 6 canós. Clar, aquí també depèn del que pugui passar. Una cosa és votar a favor, i sí, l'altra és... Clar, doncs jo que sé, que potser hi han 4 diputats socialistes que se'n van a dinar i que no tornen a l'hora per poder estar en el moment de la votació, i hi han més 6 canós. Aquestes coses...
Tu què creus que passarà, xèrif?
Home, seria molt gros que hi haguessin 4 diputats del PSOE, o més, perquè si hi han, poden ser els que siguin, que fessin alguna jugada d'aquestes. També llavors caldrien tenir en compte fins a quin punt un president elegit així, quina legitimitat té, exacte, clar. I que, a més, aquests equilibris, de fet, és el que ha estat passant aquesta legislatura, aquests equilibris no només són per investir president, també s'han de mantenir per aprovar lleis, aprovar pressupostos... Clar, tot això també implica negociacions constants, que és això, que és el mateix que li ha estat passant a Pedro Sánchez durant aquesta legislatura, que al final no només va necessitar els partits independentistes per ser investit, sinó també per governar, per aprovar lleis, per aprovar la reforma laboral, per aprovar altres lleis d'importància durant la legislatura.
Parlarà amb Gallec o no?
Ah, Aquest també és, exacte, i això també t'ho anava a dir, que és el primer debat d'investidura en què hi haurà la qüestió de les llengües. Segurament sentirem els candidats, bueno, els líders dels partits parlant en català, els líders dels partits catalans, els líders dels partits bascos parlant en euskera, el candidat del... el representant del BNG parlant en gallec. Vull dir, tindrem tot aquest debat amb totes aquestes llengües. Jo dubto que Núñez Feijó parli en gallec, tot i que jo crec, també...
I amb el que ha parlat, o sigui, Núñez Feijó a la cambra gallega...
Clar, no, jo crec que Núñez Feijó, si pogués fer el seu discurs en gallec, ho faria molt millor, perquè realment jo crec que és gallego parlant.
Clar.
Uh-huh. Llavors li aniria més bé, però clar, després li van caure les bastonades que li van caure al Borja Semper per haver fet res, una part del discurs en bas, doncs no crec que ara ho faci ell.
Perdona que ara que et separi un moment, Xèrif Massí, perquè ara m'ha vingut al cap. Estem intentant connectar amb Tarragona, perquè allà el director de la banda simfònica de Tarragona... Saps com es diu?
A veure...
Jordi Massip.
Ah, mira.
Massip. Sí,
potser és un d'aquests pobles que et dic.
Jordi Massip, però amb una S. Tornem cap aquí, perquè demà també és demà el debat de política general al Parlament.
Sí, demà també arrenca, clar, el problema del debat de política general, que normalment és el debat que marca l'inici del curs polític, que és bastant, bastant important, no, és el debat més important que es fa al Parlament i a totes les cambres. Ha quedat totalment eclipsat pel debat d'investidura a Madrid, però clar, a més és un debat amb una Esquerra Republicana amb només 33 diputats, governant en solitari, que ha de buscar socis per aprovar els pressupostos, amb un PSC que ja se li està oferint divendres la portaveu, l'Alicia Romero, ja deia que estan disposats a parlar sobre pressupostos, però a la vegada li critica que hi ha alguns dels acords dels anteriors, com el tema del Hard Rock o de l'ampliació de l'aeroport o de la ronda del Vallès, que no, del quart cinturó, que no estan avançant tan ràpidament com creuen que hauria d'anar. També els equilibris amb els comuns per aprovar els pressupostos. Aquesta setmana passada es va aprovar l'impost als creuers, als grans vaixells contaminants que atraquen els ports catalans, per exemple, que era un acord amb els comuns. També hi ha la relació amb Junts, com està, amb la CUP, amb la sortida d'Eulàlia Reguant com a diputada de la CUP, amb aquesta renovació de lideratges i de cares que estan fent els copaires. La companya, la Judit Caselles, que ha seguit la roda de premsa d'Esquerra que han fet avui, la tradicional dels dilluns, es veu que els han comentat que el discurs serà força llarg, que se l'ha estat preparant durant tot el cap de setmana, el president Aragonès. Aquest matí també sentia que està previst que aquest debat s'acabi divendres, vull dir que ens ocuparà tota la setmana el discurs.
No? O sigui, tindrem, per tant, Parlament i Congrés.
El que passa que també és veritat que el debat del Parlament estarà força lligat, influenciat. Al final, molt dels temes que s'hi parlaran seran els temes de la investidura. No seran pròpiament de la política catalana, sinó que es parlarà de l'amnistia, d'aquestes qüestions que estan marcant el debat d'investidura.
Permetem també ara un moment fer un salt. L'estem repassant amb el Pau Massip amb dues esses el que vindrà aquesta setmana i deixa'm fer un salt perquè tu ens proposaves d'avui també parlar d'aquests 100 dies del govern municipal, que són, sí, és avui. Però deixa'm preguntar-te una cosa, Pau. El que passi al Congrés,
sí,
pot d'alguna manera implicar algun pacte de govern a nivell municipal amb Collboni i Trias?
Sí. Sí, ells et diran que no, perquè cada vegada que els hi preguntem sempre diuen que no, que són dinàmiques diferents, que Barcelona és una cosa, l'Estat és una altra, però vull dir, és evident que sí. Que no et dic que... Vull dir, de moment, això... Perquè, a més, aquest, o sigui, dins de tots aquests debats,
sí,
divendres se celebra ple a l'Ajuntament de Barcelona, el ple... que es fa cada mes, el ple de setembre, Però, clar, tots els partits, per exemple, aprofitant les festes de la Mercè, que normalment els líders de l'Ajuntament, dels partits que estan al ple de l'Ajuntament, fan declaracions, doncs tant Junts com Esquerra com els Comuns li han tornat a insistir a Collboni que ha de triar socis, que ha de decidir què vol fer, que no pot... Li estan dient no pots governar la ciutat amb 10 regidors de 41 que té el ple, i has de triar si vols un govern, un pacte d'esquerres amb Comuns i Esquerra Republicana o un pacte amb Junts. Ja es comença a dir que Esquerra Republicana podria donar suport a qualsevol dels dos pactes, que Esquerra segurament l'opció que triaria seria quedar-se fora i podria donar suport extern tant si governen PSC i Comuns com si governen PSC i Trias i Junts per Barcelona. Sí que és veritat que en el cas que fos el pacte amb Junts per Barcelona no serien tants vots necessaris perquè tindrien 20, diria que són, i només els hi faltaria un per la majoria absoluta. Sí, com sigués això. També és veritat que el ser guanyador Xavier Trias i el dir Xavier Trias, en principi ell va dir que es retirava, que com que no havia aconseguit ser alcalde i que com que és gran, doncs havia decidit que es retirava. De moment no hi ha data, sembla que ho va allargant i que la cosa pot anar per allà, però sí que és veritat, per exemple, també que podria ser com una torna, perquè al final, si tu has guanyat unes eleccions i acabes pactant i no ets tu l'alcalde, no quedes en molt bon lloc. Llavors, potser seria com una sortida digna per Xavier Trias, ell sortir i llavors que fos Junts sense ell qui entrés en el govern, per exemple. També es deia, per exemple, que en el pacte, en l'acord amb el Partit Popular per ser investit alcalde Jaume Collboni, deia que els Comuns no podien entrar al govern. Deien, ara no recordo ben bé com estava escrit, però, clar, es fixa molt en la figura d'Ada Colau, que, de fet, gairebé està, vull dir, no se l'està veient públicament des de fa molt de temps. Moltes veus ja la situen com a ministra, moltes veus diuen que Ada Colau...
Ministra?
Sí. Moltes veus ja creuen que Colau, quan hi hagi l'acord de govern entre el PSOE i Sumar, una de les ministres catalanes que portarà Sumar serà Ada Colau, que també marxarà de Barcelona. Llavors, també seria una manera de facilitar que els Comuns entressin al govern, perquè no hi hauria Ada Colau, que és com la gran figura que molts han demonitzat.
Déu-n'hi-do. Escolta, et sembla, ara si repassem una altra, abans de que se t'acabi la veu, dels actes que estan previstos aquesta setmana, perquè diria que volies parlar-nos d'aquest Girona Real Madrid que se celebrarà dissabte, i aprofito també recordar que és que, si no m'equivoco, fa 40 anys que no es donava el que ha passat aquest cap de setmana, que dos equips catalans doncs estiguin encapçalant
la Lliga
després de la derrota ja del Real Madrid davant l'Atlètic de Madrid. Girona i Barça. Avui farem tertúlia esportiva. Al final del programa parlarem amb Oriol Rubiró, que és periodista que segueix el Girona a l'Esportiu, i també amb el Fel Feixedes, que és actor gironí i seguidor del Girona. Dit això, és importantíssim aquest partit, aquest dissabte, no?
Sí, hi ha Lliga intersetmanal aquesta setmana, per tant no s'arribarà amb la Lliga com si diguéssim. Bé, depèn del que passi. Si el Girona guanyés, el Madrid tornés a perdre o guanyés...
Clar.
Estarien lluitant pel lideratge. Sí. Mira, he volgut parlar-ne perquè és que realment el Girona està fent un inici de temporada espectacular. És una cosa increïble. A més, la Lliga té molt... no sé si té molt bona vista, jo crec que sí, perquè no crec que aquestes coses passin per casualitat. I fan coincidir sempre el Girona-Real Madrid a Montilivi amb les festes de Sant Narcís, que començaran aquest dimecres 27. I, per tant, festa grossa a Girona, amb aquest Girona que està jugant espectacular. Ja va acabar la temporada passada jugant de manera espectacular. El Girona, malauradament, és un equip modest, tot i que estigui jugant també i estigui tan ben classificat, és un equip modest que cada final de temporada els qui el seguim una mica sempre patim perquè no sabem quins d'aquests jugadors que ho han fet tan bé quedaran, qui es quedaran, quins marxaran. Molts, la veritat, és que els agradaria poder-se quedar, perquè realment, a més, estan molt ben acollits, l'afició els tracta molt bé, estan molt a gust, però el futbol ja se sap com és, funciona així, molts marxen, però realment hi ha un arquitecte, que és el Quique Càrcel, que és el director esportiu, que sap trobar autèntiques perles que encaixen a la perfecció. Per exemple, aquest estiu va marxar l'Oriol Romeu al Barça, que era la pedra angular del Girona de la temporada passada, i aquesta temporada doncs, ha aconseguit tornar a crear un equip que està funcionant com un tro, i bueno, ja el tenim allà, segon a la classificació.
Escolta, Massip, si et vols quedar, queda't a la tertúlia esportiva avui. Si has d'afegir alguna cosa, que tens molt a dir, doncs seria interessant també tenir-te al final del programa. Ara hi ha aquesta visita del rei, home,
sí,
per favor.
Sí, sí,
això
no,
també et fa il·lusió.
No, ja et dic, és que tenim una setmana, ara no sé si ha arribat, abans tenien a dalt, teníem el 24 hores i tenien la finestreta aquella de la gent esperant-lo. Sí, 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 bueno, perquè clar, a més, és el quart viatge que fa el rei emèrit, el Joan Carles I aquí a l'estat, a Galícia, Sanxenxo. Arribarà directament a l'aeroport de Vigo, el recollirà aquell amic seu, el patró de la seva barca, del Bribón. El seu vaixell, si es diu així. Doncs el rebrà ell directament a la pista de l'aeroport. Estarà aquesta setmana a casa seva, clar. Coincideix. Sí que és veritat que el diumenge hi ha les regates en les que ha de participar i que per això ha vingut, Però també, bueno, és aquest tema que dèiem de les coincidències, de les casualitats, doncs el rei emèrit estarà tota aquesta setmana aquí mentre s'està celebrant aquest debat d'investidura justament amb un gallec com Alberto Núñez Feijóo com a candidat. I dijous participarà en una trobada que es diu Fòrum La Toja Vincle Atlàntic, que es fa a Pontevedra, i que resulta que l'inaugura el seu fill, Felip VI, farà el discurs inaugural. El que de moment encara no han confirmat des de la Sarsuela és que si hi haurà una trobada.
Ai!
No se sap si es reuniran
públicament,
si es reuniran privadament, si tindran una reunió informal, una reunió més seriosa. No s'ha dit res de moment. Però sí que es veuran, segur, perquè em sembla que és a finals de mes, sí. A finals de mes la infanta Leonor fa 18 anys, jurarà la Constitució i després faran un, no sé si un dinar, un sopar, un
pica,
berenar.
Pica.
Sí.
Pica, pica, rei.
Un llopongo, segur. Un llopongo, bueno, ho posem nosaltres i ells dinaran. Però és un acte privat per celebrar els 18 anys de la infanta i la jura de la Constitució.
Mira, ara que dius de celebrar, tu saps com es celebren les coses a Tarragona?
Home, per les imatges que he vist d'aquesta Santa Tecla, per la Porta Gran, a lo grande.
A lo grande. A lo grande. I a ritme de què? Doncs a ritme d'aquest Amparito Roca. A veure, què vols parlar més? Deixa'm posar-te l'Amparito. La reconeixes o no?
Sí, sí, sí. M'encanta.
L'Amparito Roca?
Sí, m'encanten els passodobles i m'encanta l'Amparito Roca.
Tu balles passodobles?
En sé una mica, però no molt, no molt. Fa temps i me n'he oblidat.
Doncs escolta, aquest Amparito Roca ha sonat moltíssim perquè s'ha convertit en l'himne de les festes de Santa Tecla a Tarragona. De fet, en Jordi Massip, que és el director de la banda municipal de Tarragona... Doncs,
que tampoc em consta que sigui parent meu.
Això ho has d'investigar. Doncs escolta, és que ha sonat per tot arreu i s'ha popularitzat des dels anys 80 per tots els carrers de la ciutat, també gràcies aquí, a la colla dels Xiquets de Tarragona, que també la fan servir. Dit això, que volies ja rematar, que em posaves?
Bueno, aquesta setmana, que el diumenge és 1 d'octubre, farà 6 anys del referèndum de l'1 d'octubre, i de moment a l'agenda no he sabut trobar si hi haurà molts actes previstos o no, però bé, segur que hi ha, més a més, marcat pel tema de la investidura, de l'amnistia. De fet, clar, l'amnistia que es parla és per tot el que va passar fa 6 anys. Vull dir que segur que també marcarà el final de la setmana i el principi de la setmana que ve.
Molt bé, doncs escolta, Pau, moltes gràcies per haver-nos fet doncs, aquesta agenda, no? Aquesta agenda anava a dir escolar, sí, sí. Imagina't.
No, aquesta agenda... Sempre, com et dic, aquesta agenda sempre està lligada a tot el que pot passar, perquè la setmana passada no vam parlar ni de Felipe González, ni d'Alfonso Guerra, bueno, ni de... I després surten aquests noms. Sembla que estiguem fent l'agenda dels anys 80 o 90, perquè...
I ara, mira, ara m'has fet pensar, has vist el documental de l'Évole o no?
No l'he pogut veure. Bueno, està penjat
a
algun lloc.
Està penjat, crec, ja, no? Sí? No? Bueno, es va estrenar aquest cap de setmana.
Sí, es va estrenar al festival. He llegit un parell de crítiques, tothom diu que no es blanqueja el terrorisme ni la banda dreta, sinó tot el contrari, que queda bastant en evidència Urrutikoetxea, amb un discurs bastant simplista i que no se sustenta a l'hora de defensar...
Enfadat, Jordi Évole, aquest cap de setmana. Jo l'he sentit amb alguna...
Bueno, per les crítiques.
Sí, home.
Home, normal.
Pau, moltes gràcies. Mira, si t'animes i encara tens veu, si vols participar
en la tertúlia... Si em queda, sí.
Si et queda veu, doncs, si vols participar en aquesta tertúlia final que avui, doncs, la tertúlia esportiva dels dilluns al Fabricació Pròpia, avui dedicada al Girona Futbol Club. Gràcies, Pau.
Un plaer, sempre.
I nosaltres anem cap a temps de notícies. Bueno, fem res, una petita aturada. I a la tornada, avui farem el Cafè de les 4 amb l'il·lustrador Oriol Malet, que ens presentarà el seu conte Ombres de Colors. Fins ara.